Anem de Mundial. Aixina les boles, tot els 5 duros. El Mundial al nostre aire, una vegada més. Avui dimarts, hora habitual, 7 de la tarda, 7 i 5 minuts, vaja, i els habituals, tot i que ens falla un. Eric Guijarro, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, aquí estem, un dia més.
Sí, senyor.
Per parlar d'aquest Mundial, que ja doncs, estem en la recta final. Ens queden els últims 5 dies i, de fet, en una hora, menys d'una hora, doncs, comencen ja les semifinals.
Sí, que...
amb un partit que doncs, hi ha gent que el viurà amb moltes ganes, sobretot els argentins, que venen crescuts, eh?
Hi ha moltes ganes d'aquest partit, de la selecció de Messi.
Saludem els nostres contertulis d'avui. Marc Baumala, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem? Com ha anat el pont? Hem descansat?
Hem descansat. Amb ganes de tornar aquí a la ràdio.
Molt bé, així m'agrada. I Pere Rosic, que molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, tu has estat aquí amb totes.
Sí.
Sí. Ets un titular...
Aquest no falla.
Sí. És fantàstic. Bueno, i ens falta la Nora, no? Que
sí.
L'altre dia la teníem.
La tenim enfeinada aquí
a
la redacció.
Ja.
L'hem intentat repescar en els últims minuts de mercat, però no hi ha hagut manera, tu.
De fet, teniu sort perquè és el que us posa ordre.
Sí.
És el que us posa firmes a tots, però bueno, bé.
Hi haurà llibre albedrío avui.
Sí, bueno, de fet, em sembla que no va encertar massa la porra la setmana passada i, per tant... Bueno, pues,
tu creus que s'ha borrat?
No, home, no, tant no. Però bé, les circumstàncies l'ajuden.
Hem de dir una cosa, aquí no ha encertat ningú, excepte aquí el senyor anfitrió, Àlex Santamaria.
El que menys sabe, això és la sort del principiant.
Per això té un programa de 5 hores.
Clar. Bueno, digue-li la sort del principiant o la potra del que sempre diu tonteries, que de tant en tant alguna cau.
Però està costant fer pronòstics en aquest Mundial, eh?
Oh, i tant.
Un Mundial molt defensiu, eh? Amb moltes sorpreses, seleccions com Croàcia, Marroc, i sí, no és gens fàcil. Si algú es pensava que les favorites eren les candidates a guanyar, doncs veient ara aquest quadre, no està tenint la raó ni molt menys. No era fàcil predir-ho, tampoc.
Uh-huh. Sí, amb moltes sorpreses, partits molt emocionants, i, bueno, Marroc a semifinals per primera vegada i també s'ho mereixen. Fer el cap, han fet el seu Mundial i els ha sortit bé.
Primera selecció africana,
sí.
En arribar a semifinals.
Bueno, amb això, amigues i amics, tindríem polèmica dels propis marroquins, que ells es consideren del Magreb. I a partir d'aquí sé que hi ha hagut, precisament per això, aquest tema. Mira, l'heu tret, està molt bé. Al matí crec que hi havia un repàs de premsa que parlava de que els països africans, és a dir, del Magreb en avall, doncs no consideren africans els del Marroc. Els tenen com una mica... Bueno, no hi ha molt bon rotllo.
Aquestes disputes...
Sí, i el Marroc, crec que fins i tot, Argèlia i el Marroc, que són el Magreb, per dir-ho així, sí que estan com molt, molt junts, i Argèlia estan molt contents, perquè tant argelins com marroquins, lo de França no tenen clar.
I aquesta fraternitat, i a més aquest enfrontament contra França, que ho repassarem, però...
Però els africans del sud estan en França, eh? És aquí el que deia. El repàs de premsa parla de l'Àfrica negra, per dir-ho així, està en França, no volen saber res del Marroc.
Jo conec algun marroquí que tampoc no li agrada la selecció del Marroc.
No.
És d'una part
bueno.
Que...
Sí? Ah, bueno, sí.
Perquè és d'una part allà que volia la seva pròpia independència, i jo li vaig dir, com estàs veient el Mundial? Diu, no, a mi no, el Marroc no em parlis.
Bueno,
sí, no és d'aquesta gent que ha sortit a celebrar aquests dies en massa, perquè ha sigut brutal també veure aquestes celebracions.
Ho dic perquè aquí s'està insistint, Àfrica, doncs ha aconseguit arribar, però els propis africans diuen, cuidao.
Que no me metes en este saco.
A mi no me metes en este saco. Els magrebins són un bona part. Amb tot el respecte de la gent magrebina que m'estigui escoltant.
No, moltes sensibilitats.
Ni per bé ni per mal. Simplement que a vegades a l'hora d'identificar-se doncs no acaben de conjuntar. Però vaja. Seguim.
Doncs a veure...
Sigan.
Agafa el xiulet. Aviam, el Marroc, que és la sorpresa clarament, i clarament fàcil que faci en les semifinals, la revelació del Mundial.
Home, ells el Mundial quasi l'han fet. Clarament estan a semifinals, l'objectiu seu serà intentar arribar a la final amb aquest partit contra França, i li competiran segurament. Fer el cap França l'altre dia... va mostrar debilitat, inclús, que contra Anglaterra, jo crec que Anglaterra potser es mereixia més... I veurem, no?, demà amb aquest partit, amb aquest plantejament defensiu que farà Marroc, a veure França què fa i quines opcions té, no?
Si us sembla, tornem més endavant a aquest partit, perquè d'aquí res, en 50 minuts, tenim aquest Argentina-Croàcia, primera semifinal. Els argentins venen després d'aquest partit de quarts contra Països Baixos, que va ser, va tenir de tot, va tenir de tot. Sí, no sé si el vau poder veure i seguir.
Uns alt i baixos emocionals, bastant, que, bueno, també, al fi i al cap, el fet de passar també et fa una mica més que t'ho creguis més, no? I potser afrontes el partit encara amb més il·lusió que abans. Segurament a guanyar penals, quan et remunten els últims minuts, que fas una pròrroga bona i tot així no passes, i a penals, doncs, el teu porter, teu pare, doncs, també la confiança es reforça.
Un partit èpic amb rivalitat que no ve d'ara, ve de fa dècades, i que també es va notar, sobre la gespa?
Es va notar. A mi, Argentina, la veritat és que crec que, bueno, va fer un partit en el qual Holanda va tindre un plantejament que Van Gaal. Crec que la segona part va canviar el partit, sobretot amb els dos canvis de Berghuis i del nou de Luke de Jong, i Argentina es va centrar darrere marcant i fixant la línia de 5, i crec que això el va perjudicar, no?, el plantejament d'Escaloni. Crec que la primera part Argentina es va sentir molt còmoda, sobretot en la part ofensiva de Messi, però la segona part Van Gaal, pues, amb aquests dos canvis va canviar el partit, i a partir de l'empat la pròrroga ja va ser una història completament diferent.
Acostumava a parlar sempre de pissarra, i probablement en aquest partit va tenir molta presència, no?, sobretot en aquella jugada final.
Sí, sí, un gol històric, la llibreta de Van Gaal, no?, que es diu, i la veritat, a mi em va semblar que era falta i no s'ho esperava absolutament ningú, i per un argentí pues li va tocar, però sí, és veritat que espera Argentina la pròrroga refà quan no té aquesta pressió que té el marcador a favor i quan sap que ha d'anar a guanyar el partit, i allà van ser els millors partits d'Argentina, clarament.
Sí, segurament el millor partit d'Argentina, no?, així del Mundial. Sobretot
la posa 0-2.
Sí, la primera hora de futbol és molt bona, però després la que es van dedicar a l'altre partit, a jugar un altre partit, allà una miqueta, pues se'ls va marxar, se'ls va complicar el partit, i jo trobo que després, sobretot la segona part de la pròrroga, que Argentina juga a guanyar o perdre sense arribar als penals, té moltes ocasions, té un pal, té el porter entre dos o tres, i s'ho mereixia al final. Jo crec que el com puc del partit es mereixia.
A Argentina li costa molt mantindre l'avantatge al marcador en els últims minuts, no? Jo crec que es deu a aquesta autopressió que tenen, sobretot Scaloni, i jo entenc que, per exemple, Marroc es tanqui al darrere per aguantar l'avantatge als últims minuts, amb molta més gent, però una selecció com Argentina, que té jugadors pels quals pot protegir la pilota, m'estranya molt. És com que a partir del 80 ells ja volen acabar el partit, volen perdre temps, que és algo que això avui en dia no té molt de sentit, perquè al final te'ls acaben afegint, i m'estranya que, per exemple, Argentina, a partir del 80, és que no va intentar jugar absolutament cap pilota, no va buscar Messi en cap moment, o jugadors com Enzo Fernández, que està al mig del camp, i crec que és algo que ja li va passar amb Austràlia, ja li va passar amb Mèxic, i que mai ha sabut mantenir aquest avantatge. Austràlia, al final, quasi li empata el partit, i Holanda, al final, també li va empatar, no? Crec que és algo que Argentina, en un futur, ha de canviar, sobretot d'aquest plantejament d'Scaloni, també amb Croàcia. I, bueno, crec que és algo que els argentins pateixen molt quan tenen l'avantatge al marcador. Jo crec que per aquesta pressió que tenen. En canvi, és així, no?
Però sobta que uns jugadors amb aquest caràcter que se'ls pressuposa, doncs, que tenen aquest ofici o dominen aquest altre futbol...
També s'ha de saber jugar aquests últims minuts, no? Des de futbolísticament i emocionalment controlar-te, no? I jo crec que Argentina és el que té pendent, no? Potser en aquest Mundial. Aquests últims minuts, tenir el cap fred, controlar el partit, no refusar pilotes, saber-lo jugar, no? Tenir una miqueta més, treure alguna falta, parar el partit, no amb el perdre temps i anar a buscar tant ganes i això, sinó tenir el cap fred i allà controlar el partit.
Jo crec que has donat en la clau, mantenir el cap fred, perquè són jugadors amb aquest caràcter, amb aquell
molt calent,
punt...
Molt calent,
molt calent.
És difícil tenir uns quarts de final, no? Amb tots, però Holanda ho va saber fer, no? Tenir el cap fred els últims minuts, intentar buscar un gol els últims 10 minuts i posar-se al partit, no? Va fer el seu plantejament Van Gaal i li va sortir bé.
És que el Mundial, que són moments, al final tindre el cap fred és molt important per guanyar-lo i saber gestionar tots aquests moments, no? I crec que és algo que en aquest cas la selecció argentina està vacant, sobretot en els últims minuts de partit.
Per contra, Holanda sí que es va saber mantenir al marge, no?, d'aquesta provocació, d'aquest
futbol. També hi va caure.
Sí. Va caure, però sí que, en aquest sentit, no va sortir del partit.
No va marxar. No. Jo crec que els argentins ho van provocar i van sortir perjudicats, no? Al fer el cap,
sí.
No sé per què ho van fer, perquè amb un 0-2 tenint-lo parar el partit d'aquella manera i escalfar-lo d'aquella manera, no sé si era el més adient. El que està clar és que els holandesos els hi va sortir bé.
I quan et posen dos nous rematadors que saps que aniran a centrar pilotes a Holanda, jo el que no entenc d'Argentina és perquè llavors fixes la teva línia de defensa tan endarrere en comptes de no poder adelantar-la, no? Perquè saps que si et centren i vas a refusar, continuen centrant i tindran l'opció de marcar Holanda, en comptes d'intentar dormir més al partit, que crec que és el que li exigia, tal com estava el partit, a la selecció d'Scaloni.
Sí, perquè els dos gols que els hi fan és que rebaten sols quasi dintre l'àrea petita.
Sí,
és cert que una és una falta que ningú s'esperava, però tot i així, abans de la falta, falta, tenen una ocasió que xuta el Berguis al lateral de la red, també amb un centro penjat que queda allà mort i hi ha un jugador sol.
Sí,
al final del partit, de fet, Holanda, doncs, a la seva manera, no?, amb centrades laterals sobretot, va acabar aconseguint l'objectiu, que era tancar Argentina, que en un primer moment... imagino que buscava això...
Clar, és que és això. Jo no sé si va tancar Argentina o va ser Argentina, aquella mateixa va ser la que es va tancar, perquè ja va fer el mateix contra Austràlia en aquests 7 partits, aquesta pressió com un pèl covard, no?, de la selecció argentina, que és una selecció que pels jugadors que té no hauria de ser. I jo crec que a Van Gaal li va sortir molt bé el seu plantejament, però jo crec que també Scaloni va fer que aquest plantejament li anés bé a Van Gaal, no? Fixa't això, la diferència que hi ha dels últims 10 minuts de partit d'Argentina amb la pròrroga, ja està empatat i Argentina ha de guanyar, el joc d'Argentina al camp és abismal, vull dir, la pròrroga Argentina va jugar realment bé, per mi els millors minuts del Mundial, i era quan no tenien aquesta pressió de tindre l'avantatge en el marcador, sinó que l'havien de buscar. Jo crec que Argentina, quan està per sota del marcador a jugar el gol, juga molt més descomplexat i molt millor que no pas quan té aquest avantatge. No?
Això és tota la raó, Ramon, efectivament. La meva impressió va ser aquesta, precisament. I jo vaig ser dels que va pensar, ui, Argentina, ara li pesarà la pressió, el públic se li tirarà a sobre...
I la pròrroga és molt bona d'Argentina. Sí. Boníssima. La primera també és bona, però més de tendència, i Holanda, que en cap minut de la pròrroga, té protagonisme. L'Argentina que es mereix fins l'últim minut apretant, ha de sacar ràpid els corners.
Sembla que a la pròrroga van fer el que haurien d'haver fet en l'última mitja hora, no?
Exacte, van jugar descomplexats perquè sabien que tenien a guanyar i no tenien tant a perdre.
Van jugar a guanyar, no a no perdre.
I no només durant aquests quarts de final, durant tot aquest Mundial, quan Argentina ha de sortir a guanyar és quan es veu la millor versió de la selecció argentina. En canvi, quan té l'avantatge al marcador, tenen aquesta pressió creïble per guanyar el Mundial, i allà és
i també
en
aquests últims minuts no et pots refiar de Messi, no, segurament, perquè Messi, en aquests últims minuts que ha estat tan sol a dalt, jo crec que potser hi haurà jugadors que haurien de fer un pas endavant, no? Uns jugadors que, talentosos, que haurien de guardar més la pilota, treure alguna falta, ser no només Messi, no? Donar-li la pilota a Messi els últims minuts i a veure si...
Jo crec que un jugador d'aquests seria sobretot Di Maria, que no entenc, sí que estava tocat, però avui, per exemple, ja no juga de titular, i crec que és un dels pocs jugadors que Argentina a dalt té diferencials i que, a part, evidentment, a part de Messi, doncs et poden canviar les coses a nivell ofensiu, no? Crec que, bueno, Julián Álvarez és un bon nou, però jo crec que la presència de Di Maria, vaja, jo crec que amb Argentina Di Maria sempre juga millor. I després Argentina també sí que tens l'avantatge de tindre un porter com el Diego Martínez, que a nivell de penals doncs és un autèntic plus més, no? I al Mundial els penals són molt importants, si no, digue-li a Croàcia o digue-li a tantes seleccions.
I es va acabar veient a la tanda.
Perquè no estan mal picats. Vull dir, tu
els penals van forts, al fi del camp no és com el de Busquets, que van...
És el que t'anava a dir.
Són penals que van forts.
Són aturades felines.
És cert que no van potser molt ajustats, però, hòstia, van forts i...
Tu veus la tanda de penals d'Espanya? Allò és més de mèrit del jugador que mèrit del porter, però és que amb tant Van Dijk com el segon que el pica Berges, Dibu està rapidíssim i no surt de la línia, és això, sí que és veritat, Argentina, també la Copa Amèrica, ja tens aquest plus, no? Que aquestes competicions, tindre un porter bon penals especialista és més important del que ens pensem.
I no ho hem tractat, però també s'ha parlat molt de Mateu Laoz, d'aquesta actuació arbitral. Tinc la meva opinió. Crec que s'ha magnificat i és victimisme per part d'Argentina. No sé com ho veieu vosaltres.
A mi m'ha semblat molt exagerada. Vull dir, no em sembla
que sigui tampoc molt per la gent que es queixa dels 10 minuts, jo crec que va ser una mica dolent pels dos equips, no? Perquè al fi al cap hi havia un moment que no hi havia criteri, no sabies què podia pitar, perquè hi havia jugades que eren faltes molt clares i no pitava res, després amb jugades que eren més discutibles pitava, una mica el criteri el va perdre.
I molt Mateu Laoz.
Sí, molt
típic. Voler ser protagonista.
Amb uns quarts de final, és que al final acaba passant el que va passant, que no és culpa d'ell que s'escalfés tant, però en part una mica de mèrit.
Sí, potser no sap manejar el partit, no?
Jo crec que no entén els jugadors a vegades, una mica, no? Ell vol, és el protagonista,
és
l'àrbit...
Va voler plantejar l'arbitratge d'un partit com si fos un partit de la Lliga Espanyola que ell està acostumat, que és el que mana. Però no és el mateix arbitrar un Getafe... No és el mateix arbitrar un Getafe o Sassuna de jornada de Lliga que uns quarts de final d'un Mundial, sobretot amb Argentina. I aquí és on està el problema, no? Jo crec que en aquest àmbit has de ser més intel·ligent, més humil i Mateu Laoz, que és un àrbitre que vol ser el protagonista, pues en un Mundial al final el protagonista... Ja en el futbol, potser no són els jugadors, pues en un Mundial encara més. Tot i així, em sembla desproporcionat, tot el que se li ha dit i se li ha tirat. Vull dir, al final, els 10 minuts d'afegits per mi estan ben afegits. La falta d'Holanda és falta de Petzela, sota el meu criteri, i crec que ha estat molt desproporcionada, tant per part de jugadors, aficionats, moltíssim, tot i que Mateu Laoz no és un àrbitre que a mi personalment m'agradi molt.
Però cuidado, que fins i tot està desproporcionat potser en la nostra percepció espanyola, perquè aquí és que tots les teles de Gol, Televisió i tots aquests han estat...
L'han fet fora, l'han fet fora del Mundial, ja.
Cap a casa,
ja no xiularà cap partit més.
L'han fet fora, Messi, que és el millor jugador del món, diu que no li agrades, el porter d'Argentina, bueno, li va dir de tot, vull dir, no, tot el món m'ha quedat aquí com el gran enemic de tota l'Argentina i del Mundial.
Quan probablement el major enemic en aquest partit per Argentina va ser la pròpia Argentina, com
és. Sí, o la pròpia banqueta, també. Jo vull, no sé si és qüestió, jo crec que és més qüestió d'entrenador, tot aquest tema de que no sàpiguen manejar aquest avantatge, que de jugadors, que evidentment també hi tenen a veure, no? Però jo crec que en aquest cas Scaloni, ja ho he dit bastants programes i continuo pensant que serà un entrenador bastant covard i que s'hauria de ser... mantindre el cap més fred als jugadors, que en aquests minuts és tan important. No?
Aquesta sobreexcitació que porten, no? Una mica que... Potser que es pensen que tothom va en contra d'ells i que a vegades no és així, és la seva perspectiva, no? I al fi i al cap és això, el que hem dit, han de tenir el cap fred una mica i centrar-se en jugar a futbol. El que passi fora, això ells no ho poden,
no ho poden controlar. Exacte.
Doncs, ara, també, perdó, però també jo crec que el cap calent va amb el futbol d'aquests jugadors.
Sí, no, que dir-li una Argentina a la quarta final, no que tingui el cap fred, segurament és impossible.
Aquí ha d'estar un entrenador.
Aquí és on, és el que dic jo, exacte. Aquí és on ha d'estar un entrenador. I tampoc és que sigui un tio molt calent, Scaloni, però sí que és veritat que el seu equip, vaja, ho transmet molt, i tu veies, si més no, el cap fred de Van Gaal, que Messi li estava celebrant a la cara la victòria i ni s'immutava. I jo crec que Scaloni, en canvi, ves els jugadors d'Argentina i vaja, vull dir, també, la calentura era molt gran.
També perfils d'entrenadors molt diferents.
Molt diferents.
Van Gaal, amb una trajectòria superdilatada i una Scaloni que...
Bueno, per mi, a les banquetes, el partit el guanya Van Gaal, clarament, vull dir... Per mi, personalment, crec que en els dos canvis Van Gaal acerta molt i després Argentina, pues, ofensivament, depèn molt, molt de Messi i jo crec que depèn més, en aquest cas, de jugadors que d'entrenador. En canvi, Holanda crec que és una selecció...
Pues a mi el plantejament d'Scaloni em va agradar. Fer el cap Holanda acaba fent dos xuts de porteria en tot el partit, que són els dos gols. Fer el cap fins al minut 83 que fa el primer gol, Holanda és que no ha fet ni perill. Fins que no fa els canvis...
Va ser partit del 80.
Fins que no fa els canvis...
Sí que és veritat la primera part Holanda estava desapareguda.
No, jo em refereixo sobre...
Al principi, a la segona, abans que fes el gol Messi, sí que després ja, a la segona part, potser li deixa més protagonisme a Holanda, però qui t'ho deixa a Holanda, no progressava. No tenia opció d'arribar a l'àrea, inclús. I després sí que amb l'opció de centros laterals i quan fa els canvis, que Argentina es tira enrere, sí.
Però aquí, és, en aquesta opció del 80, aquí és on es veu un entrenador, no? Sobretot quan veus un partit al qual la teva selecció no t'està generant absolutament res, i a partir d'aquests canvis el partit canvia completament, i jo crec que això és una certa Van Gaal que s'ha d'acceptar, en canvi Scaloni és tot el contrari. Sí que Argentina està dominant més el partit, però a partir del 80 no sap dominar aquests minuts, que al final són uns minuts, els últims minuts són dos minuts més importants.
Al cap has de jugar 90 minuts. Mira, Marroc és un clar exemple, que al final cap juga 90 minuts superconcentrats, amb moltes ajudes, i és que aquí et despistes un moment i és un gol.
I un equip, de fet, que també sap mantenir-se fort tot el partit i aprofitar les seves, és Croàcia, que és el que es trobarà d'aquí una estona, que va donar la gran campanada, carregant-se a Brasil.
Segurament. Bueno, el porter... Segurament va estar molt encertat aquell dia, al fi i al cap també fer aquell gol després de que et marquin l'1-0 amb una contra. Té molt de mèrit, i Brasil aquest gol no te'l poden fer.
Una Brasil desdibuixada des del principi. Jo crec que Croàcia, des de que va xiular l'àrbitre a l'inici del partit, va saber treure-la del partit a nivell de joc, perquè aquesta Brasil tan alegre, amb tantes ocasions de cara a porteria, no la van veure.
Quan se li va tancar tant, al fi i al cap l'únic que podia una mica fer un gol era una acció individual, no? Que al fi i al cap com acaba arribant una paret per dintre. Però tot i així, sí que és cert que el porter treu moltes, però totes les accions eren accions individuals i Croàcia defensivament va estar molt bé.
També un joc que anava molt trebat, no era aquest atac constant de Brasil.
Sí, exacte, molt parat, i bueno, això també és un bon plantejament, perquè fer-li aquests equips tan potents, li has de fer això, finalment.
Doncs Argentina-Croàcia, primera semifinal, d'aquí 36 minuts, com creieu que pot anar això?
Jo crec que serà una semifinal, com aquest Mundial, bastant defensiva. No crec que sigui una semifinal on hi hagi una diferència de gols molt gran, serà una semifinal molt igualada. No descarto els penals, la veritat, no el descarto per res. I vaja, serà un autèntic partidàs. Ara ja són les semifinals i cap equip anirà a arriscar, i més veient les dues seleccions com han anat el camí aquest Mundial, que són dues seleccions amb un bloc més defensiu que no pas ofensiu. Jo crec que serà un partit de pocs gols, de molta igualtat, i ja et dic, jo crec que empataran personalment i que passarà a Argentina.
Tu dius que passa a Argentina, ho has comentat bé, dos equips acostumats a, també a les tandes de penals, de fet Croàcia no, ja han portat
dues.
Croàcia ha guanyat un partit només en tot el Mundial. Està a semifinals.
Sí, sí. Però... I, i el que dèiem del plus del Dibu en el tema penals, Croàcia
sí,
també
aquí,
el té.
Aquí s'iguala, sí, 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 s'iguala perquè el porter...
Porter Livakovic, que ja està sonant fins i tot pel Bayern de Múnich, eh? Sí,
sí. Jo escoltava gent entesa que deia que està jugant al Dinamo de Zagreb i que ja feia temps que li estranyava que jugués aquest equip. Està clar que després d'aquest Mundial, si un Mundial et revaloritza, per mi, sens dubte, està sent la figura a nivell de porteria sí, del
Mundial.
Junt amb
Bono, segurament, els dos grans porters del Mundial.
Sí, sí, sí.
Doncs, Pere, parlaves de Bono, també un dels herois, no? Una de les figures d'aquesta selecció de Marroc, que s'ha posat a les semifinals d'un Mundial. Millor selecció africana, amb tots els matisos sí, que apuntava
sí, sí.
L'Àlex.
No, no, jo m'hi ha bastant bé que ho diguis.
Però almenys de la Confederació Africana, no?, que arriba més lluny en un Mundial.
Sí, sí.
I es troba tota una campiona del món.
Contra França i merescut, fer el cap... Segurament el millor, bueno, segurament no, el millor equip defensiu del Mundial ho ha demostrat, sí. I tot i així també, ofensivament, tenim clar les idees que ha de fer. No?
Molt
tenim
letal,
clar,
eh?
Exacte, molt letal, molt físic, i també demà es trobarà amb un equip igual que ell, no? Segurament un equip molt físic, que també... que són molt ràpids, en el sentit de que Marroc té molta gent ràpida a dalt i França darrere també un equip molt físic i serà xulo veure...
No li serà fàcil a França, no? Jo crec que també estic d'acord, Marroc és la millor defensiva a nivell mundial, tan sols li han marcat un gol. Canadà, és una selecció molt treballada, evidentment, defensivament, i després també tens les sores, l'ho comentava el Pere, que dalt tens tres jugadors molt ràpids, que això a nivell de contra, doncs, poden fer mal, basat en un perfil molt i molt defensiu, no? Vull dir,
però ataquen en criteri.
Sí, sí, sí.
No és allò que siguin ràpids i corrin.
Saben utilitzar les seves armes. És que és una selecció molt ben treballada. A més, fa molt poc que està aquest entrenador. Fiquen el 4-1-4-1 a nivell defensiu. I tal com salten els interiors, a nivell de recuperar pilota, i sobretot també, jo crec que la clau d'aquest Marroc és el mig centre que està sol, el pivot amb Rabat, de la Fiorentina, que aquell no té marca, llavors, clar, defensivament et roba i t'aporta moltíssim. T'aporta moltíssim. És una selecció molt treballada del Marroc, i una selecció entorn al que està sent aquest Mundial. No? Revelació, defensa i treball tàctic. No? Jo crec que el Marroc és la definició per mi del que estic veient de moment.
Exacte, de la feina d'un entrenador, segurament. No? Un entrenador que porta poc temps, però que molt treballat. Molt treballat com si portés quasi molt de temps treballant.
Jo no les tinc totes en que passi França, eh? Vull dir, jo crec que a França li costarà i no descarto que sigui una Espanya, una Portugal, una Bèlgica. És que el Marroc ha deixat enrere seleccions que al principi del Mundial, si ens preguntàvem les famílies, ha deixat
difícil.
Fora a Bèlgica, ha deixat fora a Espanya i ha deixat fora a Portugal. O sigui,
primera de grup amb
un grup
Bèlgica
molt complicat,
i Croàcia.
Amb un grup molt, i amb Canadà.
I amb
també
Canadà.
No te l'havies, que no va fer cap punt, però Canadà per mi és una selecció increïble.
Perdre, encara no ha perdut.
No. O sigui,
I només un gol en contra.
Efectivament, és molt difícil marcar-li Marroc. I a mesura que passa el temps, aquest sí que s'ha de mantenir l'avantatge al marcador de defensa d'Argentina. Aleshores, el temps es van recular més al darrer, al final ja acaben amb línia de 7, pràcticament, i és molt difícil marcar-li.
I l'altre dia que jugaven, teníem quasi moltes baixes defensives, tenien el lateral esquerre que no havia jugat, i surt, i va ser dels millors. Els centrals igual, no? Això també don mèrit, que potser entri qui entri, pot rendir a un gran nivell.
Demostra del treball que té, no? Que, a més, ja no... Si tu mires l'11 del Marroc titular, tots són jugadors que juguen a nivell mundial a grans equips, però és que els suplents, que són els que van jugar l'altre dia, uns quarts de final dominant contra una Portugal, tota la defensa era suplent, amb equip, jugadors que jugaven a la Lliga del Marroc, lligues, i no es va notar la diferència a nivell defensiu. Això és molt important.
Un factor que potser també pot anar a favor, no, del Marroc, i és que ells ja no tenen res a perdre. No han tingut res a perdre en tot el Mundial, però arribats a unes semifinals,
qui
té més risc és França.
Sí,
home, clar, el que té més a perdre segurament és França, però un cop estàs a semis...
I la pressió social, no, inclús, que hi ha França, de que per favor que guanyi França, que si no tota la comunitat magrebí de França, que ja ha donat els seus... problemes, entre cometes, eh? No dic qui té raó, qui no, però que les batalles campals que s'han produït els últims anys...
El Marroc li va molt bé el paper de no favorit, però jo crec que ja li hauríem de començar a treure aquest paper. No dic que sigui favorit contra França, ni molt menys. França està clar la favorita, però jo ni molt menys descarto. És que no ho descarto, ni molt menys.
Se li ha donat totes les opcions.
Sí. O sigui, Marroc, per què no?
Però ja ha de tapar darrere. La manta fa temps que
creix.
Exacte,
exacte.
I si han pogut tapar atacs com els de Portugal o com els d'Espanya, doncs per què no França? Vull dir, es tanquen allà al darrere i si tenen la sort del gol que fan a nivell de contra o inclús arribant a penals o tancant-se allà. Jo el que tinc clar és que no serà un partit fàcil per França. Això sí que ho tinc molt clar.
Escolta, em sento molt afortunat, Eric, de poder-los preguntar als teus convidats, que són una meravella, poder-los escoltar. Primer, perquè tenen aquesta joventut que us permet no ser tribuneros i no atacar Mateo Laoz del principi, sinó, per exemple, no? Vull dir que l'heu jutjat de forma molt coherent, no l'heu tocat fins al final de l'anàlisi del partit i heu analitzat el que realment tocava. Però Jo tinc la sensació, i per això us ho pregunto, eh? No us sona el Marroc actual als millors anys de l'Atlético de Madrid de Simeone?
Bueno,
podíem tirar algun paral·lelisme, la comparació
pot ser, però jo crec que aquell Atlètic de Madrid del Xolo feia coses diferents, feia altres coses, sí.
Hòstia, és que quan jugava contra el Barça el veia sempre en l'autobús, allà.
Sí, clar, anaven amb l'autobús i això, molts partits, però ofensivament jo crec que
tenien més arguments.
Tenien més arguments, potser en pilota podien fer més coses.
Aquí, per exemple, estem parlant del Marroc, el Ounahi, aquest jugador, que està a l'Angers, que és l'últim de la Lliga Francesa, que a mi em crida molt l'atenció, per exemple, després jugadors... Bono, que està fent un bon Mundial...
Home, Girona potser va fer un...
Els dos centrals
gran.
Ja són centrals amb nom, que juguen equips de la Premier i
Bono, Siri... Però després et jugarà ell i amic del Valladolid... Jo el Marroc en si ja veia que era una selecció potent a nivell de que són jugadors que juguen a un futbol d'èlit, però el que sí que em va sorprendre, sobretot, és això, que et canvien aquests centrals titulars de Premier o tal, i et ve un equip suplent amb gent que juga
una confederació i l'agafant els canvis baixa el nivell. No, és clar, fan els canvis i el nivell es manté.
El nivell es manté. Vull dir, això també és raro aquest Mundial, veure jugadors categories jugant a un nivell molt més baix, com s'igualen en jugadors de Champions nivell top, no? Vull dir, ja no la mateixa Aràbia Saudí, per exemple, d'Argentina, o en el mateix Marroc-Portugal, vull dir...
Home, són jugadors físics guapos, eh?
Arriba el moment de la porra. El Marc ens ha fet un pronòstic, ens ha dit que passava a Argentina.
Sí, jo crec que penals... Jo crec que empaten, però passa a Argentina.
Una altra tanda de penals, eh? I, Pere, tu en aquest partit, que comença d'aquí mitja hora, aquest Argentina-Croàcia, com el veus?
Argentina. 0-0 i ho decidirà el Messi els últims minuts.
Pròrroga, la pròrroga.
No. O sigui, 0-0 i al 89, Generalitat de Messi.
Ni pròrroga ni res.
No. Messi es corona.
El Messi avui no té ganes de pròrroga. Ah.
Es corona com a gran heroi d'Argentina.
Ràpidament, Messi... sí que està complint les expectatives.
Sí, i per sobre, potser.
Home,
perquè està liderant la selecció, ell.
És l'últim mundial.
És que la selecció, sobretot, ja et dic, és el que he comentat abans, a nivell ofensiu, tot passa absolutament per Messi. Sí. Ara. I Messi se'l veu motivat per aquest Mundial, s'està preparant molt per aquest Mundial,
per
és
això,
el
per
Mundial
això. I jo sóc aficionat al Paris Saint-Germain i em cago en Messi, perdonin l'expressió, perquè és claríssim que aquests jugadors s'han estat
Messi i en Neymar, perquè jo crec que aquests dos, a partir de gener...
Ostres! Bueno, és que si guanya Messi, jo crec que no torna a París en 6 mesos.
No torna a París. Es queda Argentina celebrant.
Molt millor.
Escolteu, abans de continuar la porra, analitzant el tema del següent partit del Marroc contra França, hi ha molts lesionats i targetes vermelles, del Marroc. Això no pot influenciar una mica, perquè teníem aquell jugador que tenia la cama embenada que no va poder continuar.
Diria que
Marroc anava amb baixes l'últim partit, però no sé si els ha recuperat. Sí, la targeta vermella del jugador. Aquest millor que no torni a jugar.
Sí. Ah, vale. És guarro, vaja. Perdoni,
Marrano. És un tio molt torpe.
Exacte.
I una cosa molt ràpida. No m'he analitzat gaire el partit de Portugal. És a dir, el paper de Portugal.
Sí, clar.
Cristiano Ronaldo, què passa?
Jo crec que va quedar atrapat dintre la telaranya del Marroc, no? Vull dir, al final el gol de Marroc, pues, a la primera part, li va com en ella el dit a la selecció africana, i a partir d'allà, pues, Portugal, canviant molts canvis a nivell ofensiu, amb jugadors de gran qualitat, però al final aquells se't van tancar al darrere i no van poder. I això és la màgia del futbol,
canvis,
també.
Molts canvis, però poca millora, no? Va tenir tota la segona part i en cap moment hi va haver una mica de control i allò que Marroc estigués en perill. No? El Marroc molt còmodes i quasi sense ocasions clares. Cert que té alguna una de Pepe claríssima a la segona part. Una claríssima.
Pepe, per cert, un altre que amb 50.000 anys s'ha ressorgit, no?
Sí. No, ha fet un gran Mundial.
Ha fet un gran Mundial, però després la boca li ha perdut una mica.
Bueno, com sempre, és Pepe.
Ha dit unes paraules que...
Bueno, a tota Portugal,
Si diguéssim que Argentina s'ha passat, s'ha accedit amb el tema arbitratge...
És que això ja no té sentit.
Això de la nacionalitat dels àrbitres que molts jugadors estan parlant, és que jo no li trobo cap sentit ningú. Sí que li importa a Mateu Laoz, sincerament, si passa a Argentina o si passa a Holanda, o si Pepe es queixa de que l'àrbit que el va perjudicar, entre parèntesis.
Era
argentí i què? Vull dir, què té a veure?
Jo no ho entenc, de veritat. Al final, un àrbitre argentí cobrarà igual, guanya Argentina al Mundial o no?
Sí, vull dir...
Bueno, el que passa que també podríem dir
que un àrbitre argentí vol perjudicar Portugal contra Marroc, és que...
I a
part de que quin perjudici va haver?
Si passava, jugaves, jugaves contra França, no jugaves pas contra Argentina.
Ara,
tampoc.
Sí, sí, Pepe, no, podria, sí. Pepe podria dir, és que l'àrbitre de família argentina.
Sí, ja, clar, no. Si ens posem aquí a mirar l'arbre genealògic, no acabem.
Clar.
I Argentina segons com se les gasta.
No va saber perdre, jo crec. No. Pepe, correcte. El capità
de Portugal. I al final, Portugal, en 90 minuts, no va trobar en cap moment el forat.
O sigui, permeteu-me l'estupidesa.
És que és molt difícil trobar-lo. Vull dir, que al final, quan es va eliminar Espanya, tothom deia, quin fracàs, Luis Enrique.
Espanya no era tan dolenta.
El Marroc, com et pot eliminar el Marroc? I nosaltres, vull dir, al final el Marroc és això, és una selecció que no és gens fàcil, ja ho va demostrar la fase de grups, amb Espanya ho va demostrar i amb Portugal, jo crec que retrata tota aquesta gent que...
Més desmèrit dels altres que mèrit dels altres, no? Jo crec que ja és un punt que se li dona mèrit, no, al Marroc?
O sigui, Espanya no era tan dolenta, vaja.
Exacte, vull dir, no és que no sigui tan dolenta, sinó que és que tan sols el Marroc en quants partits del Mundial, en 5 partits del Mundial li ha marcat un gol, és que vull dir, això, i seleccions grans, o sigui, estem parlant de Bèlgica, d'Espanya, o sigui, que és que no és gens fàcil, vull dir, i amb Espanya tampoc va perdre.
No, que comparar una mica el partit d'Espanya-Marroc i Portugal-Marroc, jo crec que segurament inclús Espanya és millor.
Sí, no li van marcar cap
Portugal,
gol,
cap, no, ja no pel tema del gol, sinó també ofensivament jo crec que va fer més coses que Portugal, no? Al final, cap, és que Portugal ofensivament...
Al final, les crítiques...
Si una ocasió claríssima de Pepe, que segurament era un gol cantat, no va tenir quasi cap més.
I al final les crítiques es basen en si passes o no?
Sí.
Vull dir, més que el partit, vull dir, es basa això, i això és el que li va passar a Espanya, i tota aquesta crítica se li tenia moltes ganes a Luis Enrique. I després també a Portugal, també, ara apel·len a que no es va posar a titular a Cristiano. No sé si ho heu escoltat a Figo, vull dir, ara és molt fàcil parlar.
Hombre, Figo. A Figo, a Georgina, sí, la mare, sí, 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 tothom.
Que gran eres, Figo.
És el que vam dir, si el posa i t'eliminen, és culpa de que l'has posat, i si no el posa i t'eliminen, és culpa de que l'has posat.
L'altre dia, el Gonzalo Ramos contra Suïssa, ningú diu res. Sí, i ara que el posa i l'eliminen és tan fàcil sortir, vull dir... Bueno.
Doncs seguim amb els pronòstics. Ja han fet el de l'Argentina-Croàcia, seguim amb aquest Marroc-França, que l'heu posat més igualat, sí, potser del que pot semblar. Com ho veieu, Marc?
Jo crec que sí que és veritat que França, per una part, per exemple, el partit contra Anglaterra em va agradar molt més Anglaterra, crec que va ser superior, però el que em va agradar França és que en un partit gris d'Mbappé, que és el seu jugador diferencial, tot i així va ser capaç de guanyar, no? I això crec que parla molt a favor de França i de la contundència que té aquesta selecció. Llavors, jo crec que serà un partit molt complicat per França, prevec una Marroc molt defensiva i una França que, sobretot, si marca li anirà molt bé i ja a partir d'allà el Marroc s'haurà d'obrir, llavors ho tindrà més fàcil, però si el Marroc inclús s'adalanta amb una contra o li costa marcar, anirà patint. Jo crec que el partit anirà més d'aquesta segona línia i crec que acabarà passant França, però per 1-0 i complicat.
Pere.
Jo estic una mica tal com el partit que es planteja, no? De fer cap, jo crec que a França, per fer-li mal, li has de prendre la pilota, no? I moure'ls, fer moure els jugadors, patir, sobretot al mig del camp, no? Fer-los moure i a partir d'allà trobar espais. I Marroc, com que segurament es tancarà més a darrere i li donarà el protagonisme de França, jo crec que allà amb els jugadors que té s'imposaran. Sobretot amb aquest Griezmann, que està a un nivell espectacular, segurament dels jugadors del Mundial, no? Traient Messi i Mbappé, segurament després vindria Griezmann. I jo crec que també un resultat curt, 2-0. 2-0 per França.
I Giroud també, eh? Crec que se li ha de ficar molt d'èmfasi a aquest jugador, un jugador per mi molt infravalorat. Si és titular a la selecció francesa i si ja ho va ser el passat mundial que va guanyar, és per algú. I és un jugador que sí que és veritat que no és ràpid, però és molt intel·ligent al camp, un jugador amb molta qualitat rematativa, i això fa que a França aquest jugador li vagi molt bé, molt millor que Benzema, en el sentit de jugar a França, em refereixo.
Purs. Has de tenir un nou
fix. Això és el que vull dir.
No,
vull dir que Giroud...
Potser un nou més mòbil potser no et ve tan bé perquè es farien nous amb altres jugadors.
Sí, Benzema, evidentment, és molt millor que Giroud, però per aquesta selecció francesa,
com Giroud,
està confeccionat,
sí.
És molt millor Giroud, i crec que és un jugador també que se l'ha de tindre molt en compte i que pot desencadenar el primer gol en el partit contra Marroc.
Clarament un dels favorits a MVP d'aquest torneig, i sobretot una França que està sabent trobar, doncs, recursos quan, per exemple, doncs, un Mbappé no et funciona,
exacte,
apareix un Tchouaméni que t'obre l'altre partit, o un Giroud que et resol el partit quan el tens empatat.
Un equip contundent i guanyador.
Sí,
jo crec
amb molts recursos,
exacte,
no solament...
I això fa que per mi sigui una de les grans favorites per guanyar aquest Mundial, perquè sí que França, quan França no pateix, guanya, i quan França pateix, també guanya. I això, per guanyar un pateix, és molt important, vull dir...
No, saber patir i també aquesta sort,
exacte,
del campió, no, una miqueta?
I perquè per mi Anglaterra, ja et dic, insisteixo, va ser molt superior, i al final també, mira, si Harry Kane et marca el segon penal, te vas al però jo crec que igualment França, sent Anglaterra molt superior, perquè a mi Anglaterra em va agradar molt més, però jo crec que al final
acabes passant, perquè
durant tot, és l'única selecció que durant tot el torneig s'ha mantingut regular en la victòria, i en cap moment l'has vist dubtar, o França al final sempre haurà jugat millor o pitjor, però ha acabat guanyant. Té aquesta contundència.
Van aprofitar el seu moment, al final Anglaterra els va aprofitar, i després a la mínima que van tenir, és que posen l'1-2 i ja després, amb aquest penal, no, que segurament tots volíem una pròrroga, volíem més rato de futbol, i no va poder ser.
Va ser...
Però bueno, segurament el millor partit del Mundial, en tema de 90 minuts i de futbol, en moltes ocasions, seguits, sense... que no es va parar, quasi, a nivell de futbol, el millor partit.
Sí, sí, és això que anava a dir. A nivell de futbol, per mi, va ser el millor partit. Sí que és veritat que jo crec que la història passarà i tots recordarem aquest Països Baixos-Argentina, però aquest França-Anglaterra, la veritat és que va ser un partidàs.
Novament, els penals tornen a condemnar a Anglaterra. I hem fet el pronòstic de les semifinals. Tindríem una final Argentina-França. Entre aquests dos.
Bueno, jo encara no he d'allò i discrepo,
Alex, Alex, tu què dius?
La meva Croàcia...
Mira, va ser l'únic que vas dir Croàcia, que Croàcia
Marroc,
passava,
no?
Sí,
sí, sí. I Marroc també, no?
Tinc una amiga croata que...
No, Marroc, també... Això de Marroc...
Sí, ja, no.
No. Doncs ja. Pues mira, jo seré més contundent. Croàcia continuaré creient en el mig camp que té i amb el Modric, molt que bé. Ningú parla gaire d'ell i és, per mi, una de les estrelles com el Messi o com tal, és un d'aquells tios competidors... 100% i que mou a l'equip i que l'anima i que d'allò, per tant, la llum que els guia, guanyarà Croàcia. Ara m'arrisco molt, però bueno, vaig arriscar l'altre dia també. Però en França, si voleu que us digui la veritat, penso que guanyarà França 3-0 directament, perquè Marroc també són humans i la pressió que tenen ara de que el món àrab, el món magrebí es venjarà de totes les injustícies que ha patit els marroquins a França, tota aquesta història que els rodeja i tota la pressió, jo crec que els vencerà.
Jo crec que aquest partit dependrà molt de la primera selecció que marqui. Crec que el primer gol serà molt important.
3-0, jo.
Sí, al fi del cap, si arriba a la mitja part amb un 0-0, després aquí, la segona part aquí, els francesos ja dius, hòstia, és que si em fan un gol ara, potser no ho aixeco.
Això, en canvi, si França i USA s'adanta ràpid amb una jugada d'Mbappé, Marc Giroud, el minut 3-1-0, allà a Marroc, llavors ja el seu plantejament ja...
Mbappé està molt atent, tota la defensa.
No li pots deixar un metro, quasi.
I el Marroc tindrà petites cagades, perdoneu l'expressió, degudes a la gran pressió que estan patint, perquè ara han viscut ser favorits. I ara ja no són la ventafocs.
Aquesta pressió també la tenien contra Espanya, contra Portugal...
Espanya tothom deia que havia de guanyar.
Sí.
I Portugal, està farcit de figures i ve de guanyar.
Al final el favorit, però també és França.
Però ara França, Marroc ja comença a sortir les apostes, i de fet, si miréssim les cases d'apostes, ja dic jo. No les he mirat, però jo crec que ara tenen una pressió que fins ara no han tingut, i estan representant a molta gent, i la Federació del Marroc ha comprat entrades per no sé què, i tot... Bueno, no sé, jo penso que serà més fàcil del que ens pensem.
Doncs mira, casa d'apostes, just tinc aquí el portàtil.
Com està el tema?
Mira, ara mateix hi ha una casa d'apostes de les més famoses...
Guarda'm 10 euros.
Mira, França ara mateix, la més favorita, es paga 2,10, que guanya el Mundial, Argentina segona amb 2,70, Croàcia 8,50, ja és una diferència gran.
I el Marroc l'última.
I Marroc 10.
Jo li vaig posar a l'inici del Mundial que a mi sí seria l'MVP, jo vaig ficar 10 euros i ara ja em dona una quantitat bastant maca.
Però
bueno, jo confio en Messi, la deixaré fins al final i si la perdo, la perdo.
A veure, doncs aquí veieu com a campió, com a guanyador d'aquest Mundial.
És el Mundial de Messi.
Sí.
És el Mundial de Messi i...
Ho sento, però la Croàcia no volia fer-vos mal,
I tant de bo el pugui guanyar, perquè se'l mereix.
Jo, sincerament, el cap em diu França, però el cor em diu Argentina. I jo crec que, és a dir, si miro els partits de les dues seleccions, per mi la favorita a nivell de joc, i crec que França-Argentina, per mi França és favorita. Però després estic veient com està anant tot aquest Mundial i sembla com que el destí s'ha ajuntat perquè Messi en el seu últim Mundial el guanyi, com s'està donant tot. Yeah. A més,
és que Argentina des del primer dia patint. Des del primer partit, des del primer minut.
I també Argentina té una cosa molt important, que és una selecció que aquest Mundial ha anat de menys a més. Sí. No? I això també és molt important. I cada vegada s'ho creuen més. I ja et dic, jo... Sé que és una miqueta de trampa, no? Però jo crec que guanyarà Argentina. Jo crec que guanyarà Argentina. A nivell futbolístic em transmet més França, però jo ja et dic, per coses no futbolístiques, diguéssim, sinó
els
com estic veient tot el que està passant, és que és el Mundial de Messi, i tant de bo sigui així.
També amb Argentina, no? Fer el cap s'han vist segurament fora, no? O han patit tant per arribar aquí. Jo crec que és que se'ls està donant totes les situacions, no? A veure avui què passa, també. i un cop a la final ja no hi ha ni favorits i tot és màxima igualtat i ja veiem què passa.
Àlex.
I els detalls. Sap molt de greu,
i els detallets.
Sí. Sap molt de greu haver pronosticat la victòria de Croàcia. Per tant, home, doncs saps què? Ja posats a fer, guanyarà ja, Croàcia.
Cavallo ganador, no?
A més que guanyi Croàcia, tu, ja està. I amb això ho matem tot.
Molt bé. Doncs escolta, queda un quart d'hora perquè comenci aquesta primera semifinal.
Home, doncs heu de marxar. De marxar
hem d'agafar el cotxe, no volem multes ni problemes després.
Tinc moltes ganes de veure aquest partit.
I que ja s'està acabant el Mundial. Si és que queden 4 partits. Ja.
Bueno,
tres,
la setmana
perquè
que ve...
el tercer, el quart lloc...
Bueno, el tercer i el quart lloc, si és un Marroc-Croàcia, sí, també estarà molt interessant.
Sí,
perquè per un Marroc quedar tercer del Mundial, jo crec que aniran igual que
una semifinal. Sí,
clar, si és un Argentina-Marroc...
Si és un Argentina-Marroc, pues, bueno, aquests argentins ja,
Marroc,
ja estan directament a casa. Sí.
Doncs escolta, anem engegant el cotxe.
Sí, vale. Doncs jo us poso una última cançó, que no serà en aquest cas de Mundial oficial, sinó que bueno, pues serà del que segurament l'afició més ha celebrat les seves victòries, que és el Marroc. Per tant, una de les cançons d'aquesta llista d'èxits de Qatar 2022 marroquina, que surt, per exemple, a Spotify.
Doncs vinga.
I amb Hamid Bouchard... Els Lions de l'Atlas. Ale, ale, Marroc.
I recordem, tornarem dilluns per ja acabar de repassar com ha anat aquest Mundial, aquesta final. Marc, Pere, moltes gràcies. Àlex, gràcies per convidar-nos, per obrir-nos l'estudi una tarda més.
Dilluns, no tindreu paciència per fer-ho dimarts. No, dilluns. Ja està molt bé, veniu com vulgueu. Moltes gràcies, nois.
Gràcies, Àlex, i gràcies a tothom per seguir-nos un dia més. Tornem dilluns amb més Mundial al nostre aire.
Doncs visca el futbol.